Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? A principis d'aquesta setmana va morir l'artista Domènec Fita. Avui farem un programa força extens dedicat a ell. Tot primer parlarem amb un amic seu, personal, i que el coneixia de prop, com és el nostre amic i periodista Josep Víctor Gay. I també parlarem, escoltarem el comentari d'un dels seus deixebles, Isaac d'Aiguaviva. També avui us farem 5 cèntims del que és la mostra de cinema espiritual, que enguany serà virtual per culpa de la Covid. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Allarga la teva mà al pobre. Aquest diumenge és la 4ª Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel Papa Francesc. El lema d'enguany: Allarga la teva mà al pobre. És una cita d'un dels llibres de l'Antic Testament, concretament del Siràcida, i que explícitament diu: Allarga la mà al pobre, perquè Déu et beneeixi plenament. L'autor, un savi de 200 anys abans de Jesucrist, cercava la saviesa que fa millors els humans i els capacita per viure en profunditat els fets de la vida. En aquest escrit podem descobrir un compendi de suggeriments sobre com actuar a la llum de la relació íntima amb Déu Creador, just i provident amb tots els seus fills. A més d'aquesta referència a Déu, també exigeix contemplar la persona concreta, ja que estan estretament relacionats. La pregària a Déu i la solidaritat amb els pobres i els qui sofreixen no es poden separar. Per celebrar un culte agradable a Déu, és necessari reconèixer que tota persona, fins i tot la més indigent i menys tinguda, és un ésser a imatge de Déu. La pobresa té moltes cares i es viu en moltes situacions, i en cadascuna podem trobar-hi Jesús. El contacte amb una persona en situació de pobresa sempre ens provoca o ens hauria de provocar interrogants. Com podem ajudar a eliminar o almenys alleujar la seva marginació i patiment? Com podem ajudar-la en la seva pobresa espiritual? Què podem fer? Aquestes preguntes són importants i cal que la comunitat cristiana se les faci. El crit silenciós de tants pobres ha de ressonar en el poble de Déu, perquè se'ls doni veu, se'ls defensi i ens en fem solidaris. L'Església no tenim solucions generals per proposar, però amb la gràcia de Crist podem oferir el nostre testimoni i gestos per compartir. Allargar la mà és un signe que recorda la proximitat, la solidaritat, l'amor. En aquests mesos que el món sencer ha estat aclaparat per un virus que ha portat dolor, mort, desconcert, desànim, quan tantes mans esteses hem pogut veure metges, infermeres, servidors públics, dependents, capellans, la dels voluntaris. La pandèmia ens ha ensenyat com reconèixer el qui ho necessita en la necessitat. Primer, potser nosaltres mateixos, i després, els més pobres. Durant aquest temps, hem madurat l'exigència d'una nova fraternitat, capaç d'ajuda recíproca i estima mútua. I allargar la mà al pobre és una invitació a la responsabilitat i una crida a portar les càrregues dels més febles. Hi ha mans esteses que són còmplices de la pobresa. Decretar la riquesa de minories, tancar mitjans de vida als pobres, acumular diners en venda d'armes, lleis injustes. No podem ser feliços fins que les mans que sembren la mort es transformin en instruments de justícia i de pau per al món sencer. Les nostres mans s'han d'allargar per oferir reconeixement, dignitat, ajuda, servei i el que estigui a la nostra mà. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Enric Tubert. Benvingut, mossèn Enric.
Benvinguts.
Gràcies, quan vulguis.
Els que passeu o heu passat pel tràngol d'una malaltia seriosa i llarga, us heu sentit desvalguts, lliures de tota mà, enfrontats sols al propi destí, orfes. En la malaltia et sents dèbil, incapaç, sense força, sense possibilitat de decidir per tu mateix, a les mans dels altres. Ni tan sols pots fugir, encara que ho desitgis. Enmig d'aquesta debilitat de sentiments durs, pot aparèixer una petita brisa de confiança i viure l'experiència de la presència, la companyia, l'acollida. El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, prega el salmista. Qui no pot descobrir a la seva vida la resplendor de la presència de Déu? Qui no pot explicar-li alguna cosa seva? En fer la memòria de la vida, hom es troba amb la presència de Déu. Déu com a do, com a font i arrel, com a fonament, com a dinamitzador de tot l'ésser. Mira i respon-me, Senyor Déu meu. Jo confio en el teu amor. El meu cor s'alegra perquè em salves. Canto al Senyor pels seus favors.
A principis d'aquesta setmana va morir l'artista Domènec Fita. El bisbe francès va presidir la missa exequial a l'església de Sant Josep de Girona, on s'hi poden veure nombroses peces realitzades per ell. Una part important de l'obra de Fita és de caràcter religiós, com les que es poden trobar a la catedral de Girona. Tenim l'exemple del Crist jacent. També els vitralls dels quatre evangelistes i el paviment de la Passió a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Una imatge de Sant Benet al monestir de Montserrat. El pas Crist i Pilat de la confraria de Jesús crucificat. Avui volem parlar de Domènec Fita i ho farem tot primer amb Josep Víctor Gai, que va ser doncs amic de Domènec Fita i és company nostre a la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Benvingut, Víctor, què tal?
Molt bé, ben trobats.
Bé, hem de dir també que l'any 2017, en el 90è aniversari de Domènec Fita i a proposta del bisbe de Girona, el Vaticà li va concedir la medalla Pro Ecclesia Pontifice per haver sabut expressar l'experiència de Déu amb bellesa. Bé, Víctor, l'obra tu mateix ens ho explicaràs, és immensa, de Domènec Fita. Quines més destacaries, a part de les que jo aquí he pogut esmentar?
Bé, en efecte, doncs, la Fundació Fita, només per citar una xifra, ha catalogat més de 10.000 obres de l'artista, obres que ja siguin de la col·lecció de la família, ja siguin doncs, exposades en museus, en espais públics. Per tant, es tracta d'una obra doncs, no només en quantitat, sinó en qualitat, molt notable. A més, Fita gairebé podria ser un artista del Renaixement, tota vegada doncs, que va crear la seva obra amb tècniques molt diverses, des del dibuix, la pintura, la ceràmica, l'escultura, el gravat, i fins i tot experimentant amb materials nous que en l'època del Renaixement ni tan sols existien. Bé, a l'hora de fer un catàleg, diguem així, cada u que conegui mínimament la seva obra, doncs el pot fer. No és cap casualitat que ell deixés disposat que volia que les seves exèquies es fessin a l'església de Sant Josep de Girona, doncs perquè tota vegada que totes les peces religioses que hi ha allà, que, doncs, que són dos imatges de Crist, la imatge de Sant Josep, la imatge de la Mare de Déu, i fins i tot les creus que marquen, doncs, la consagració del temple. Tot això, i encara un altre, doncs, que tothom que entra a l'església de Sant Josep la pot veure, no? Que és l'altar major, que hi ha un dibuix gravat a la pedra, doncs, també d'ell. Per tant, doncs, aquesta, doncs, com a feligresa de Sant Josep, doncs, aquesta és una presència, doncs, de l'obra de Fita. I encara hi podríem afegir, sense moure'ns de l'església de Sant Josep, que fa poc, doncs, va incorporar la imatge de la Mare de Déu de Santa Maria de Vistalegre. Aquestes serien, per mi, a nivell personal, les imatges de Fita més properes. Per tant, l'obra de Fita la podem trobar pràcticament en gran nombre d'esglésies i capelles a Girona, bueno, del bisbat a Girona, doncs des de Salt fins a Sant Feliu de Guíxols i fins a, naturalment, a la catedral, que a banda d'aquest Crist jacent, que és una de les obres de referència, també hi ha vitralls i dos imatges, no oblidem, hi ha dos imatges en les fornícules de la façana. Per tant, una d'elles és ni més ni menys que la de Sant Narcís, el patró de la ciutat i del bisbat.
Com definiries la seva obra?
Bé, la seva obra jo la definiria, com ja he apuntat al començament, doncs com una obra digna d'un artista del Renaixement. Ens sembla que en aquella època de l'art i de la cultura europea, doncs hi havia figures notabilíssimes, que sens dubte hi eren, no? Pensem en Leonardo da Vinci, pensem en Rafael, però Miquel Àngel, però el cert és que aquesta capacitat creativa, algú va dir que Fita tenia un cor generós i unes mans incansables. Mentre l'anaves a veure, enraonaves amb ell, en una conversa normal a la seva casa a Montjuïc, mentre enraonaves, ell anava dibuixant. O anava moldejant si estaves amb ell al taller, no? I normalment el seu cor generós feia que a l'acabar aquella conversa, aquella visita, digués emporta't aquest dibuix, o emporta't aquesta figureta, no? Que podia ser una figureta del tamany d'una figura de pessebre, o podia ser, doncs, una peça una mica més important. Aquestes dues característiques, entre moltes d'altres, el podrien definir un cor generós i unes mans incansables.
El punt cristià, el de creient, es nota en les seves obres?
Sens dubte. A veure, la seva vida personal, doncs, va ser prou dura, diguem-ho així, no? Avui dia, quan es parla, doncs, això, ha tingut una vida molt dura. A veure, que et trobin físicament, que et trobin de nadó amb un tren, dintre una capsa i sense roba, això em sembla que ens traslladaria al pessebre, no? I el recullen, el porten a l'hospici, una institució que cal reivindicar, jo crec. Els mestres de l'hospici s'adonen que és un noi que té moltes dots per l'art, el porten primer a Olot, a l'Escola de Belles Arts d'Olot, el porten prèviament, ja havia anat amb unes classes amb artistes gironins, però el porten a l'Escola de Belles Arts d'Olot, i a Olot els diuen que aquest noi és molt trempat, i com que era tan trempat, el porten a la Diputació de Girona, que era la responsable de l'hospici, el porta a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona. Semblaria, doncs, que aquell nen abandonat en un tren, doncs, ja ha reeixit i comença una carrera que seria artísticament magnífica, però pateix, 1953, pateix l'accident mentre es decorava o pintava el fresc el baptisteri de l'Església de Betlem a Barcelona, queda paraplègic, passa dos anys llargs entre un hospital, entre el Clínic a Barcelona i la Clínica de Sant Josep, pensem que va passar aquests dos anys estirat al llit, però no amb l'esquena, sinó estirat de cares al llit. Una sèrie d'amics fan torns per fer-li companyia, per donar-li suport. I això, doncs, la seva fe cristiana el manté. És un dels elements que el manté i que, sens dubte, tindria una gran influència en la seva vida, com la va tenir i l'ha tingut fins al darrer dia la seva esposa, l'Àngela Rodeja, d'un caràcter ben diferent al de Domènec Fita, però es demostra allò que eren dos caràcters complementaris.
Una de les obres potser més importants són uns vitralls de la Sagrada Família de Barcelona. Ens en pots parlar?
Sí, bé, concretament, quan fa 10 anys... la va venir en la seva visita oficial o pastoral, diguem-ho així, Benet XVI, doncs per la consagració de la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona, es van incorporar aquests vitralls, que en realitat són uns vitralls que cal als visitants de la Basílica se'ls ha de situar. No estan en finestres, sinó que culminen les quatre columnes centrals dels quatre evangelistes. És a dir, que s'ha d'afinar un xic la vista, tot i que són d'un tamany considerable, però amb l'alçada que tenen aquelles columnes, doncs potser jo aconsellaria que els que hi vagin i vulguin veure aquesta obra d'en Fita, com d'altres que n'hi ha doncs, en el sostre de la Basílica, portin uns binocles. És una manera doncs, de poder-ne gaudir. Així és com l'altra obra important d'en Fita, la Sagrada Família, que és el terra en l'accés al portal de la Passió. Aquesta és molt fàcil, no?, perquè és molt fàcil de veure i de valorar. També hi ha un parell d'imatges seves en l'exterior, i si no podem anar a la Sagrada Família, també és una obra entranyable i molt propera, molt més propera, ara que els desplaçaments de vegades són complicats, encara que sigui a Barcelona, doncs seria veure l'església dels missioners del Cor de Maria Girona, els claretians, no?, que tant l'exterior, que són uns vitralls en formigó, com que això és una obra bastant recent, en comparació a l'interior, que hi ha la imatge de la Mare de Déu.
Doncs moltes gràcies a Víctor, amic de Domènec Fita, per parlar-nos de la seva obra. I si et sembla, també, qui hem demanat que ens en parli, encara que sigui amb un breu comentari, és Pere Romagós, conegut amb el nom artístic d'Isaac d'Aigua Viva, que va ser deixeble d'ell.
Sí, l'etapa acadèmica o de formació de Domènec Fita va ser prou important. Hi ha comptabilitzats 65 dels seus alumnes que després van ser llicenciats en Belles Arts. Això ja ens vol dir alguna cosa.
Doncs un d'ells és el senyor Isaac d'Aigua Viva, que el tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Gràcies, Víctor.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres. I Isaac d'Aigua Viva, quan vulguis.
Gràcies. Ell sempre va parlar dels talents que hem de donar i que Déu ens reclamarà. Els creients ho tenim clar. Per ell, l'art i la fe segueixen el mateix camí de creixement personal. Recordo l'impacte que em va produir el silenci i la concentració que mai havia escoltat jo a Belles Arts de Barcelona. El dibuix, per ell, era l'esquelet de tot, el rastre més personal. Jo també l'admiro molt, el dibuix. Per mi, també, el dibuix és la cal·ligrafia de l'ànima. Aquell silenci servia per aprendre a mirar del natural, els bodegons, els models humans, la natura, quan anàvem a pintar fora alguns dissabtes, i llavors fèiem la interpretació el segon dia. Així anàvem caminant de mirar a interpretar, fer cadascú el seu pas personal. Els seus pensaments i les seves paraules era per mi com escoltar en Sòcrates quan ensenyava, quan els ensenyava a tots a mirar. Vaig aprendre molt a ensenyar perquè un aprèn fins que del que aprèn. Sempre donava gràcies a cada dia. No veia cap problema en cap esparrec. Tot el que hem fet veure que eren com negatiu, ell ho posava a un estat positiu i creatiu. Fita no ha deixat mai de mirar, pensar i escriure, i de jugar amb l'atzar dels colors, les textures i la recerca de nous materials. Era un esperit molt inquiet, molt. Admirava els oficis i amb molts rastres del treball hi veia art. Ha estat un home de mal ordre i de serenor, de senzillesa, elegància, discreció i alhora molt dur amb ell i amb el seu treball. Ha deixat molta obra i escrits que la Fundació Fita anirà mica en mica descobrint. Fita era un enamorat dels rastres de la vida. L'atzar, altrament cercat, el portava als seus èxtasis creatius que pocs saben disfrutar-lo i valorar-lo. Un atzar, però, controlat per a ell. Hem de saber fruir i saber mirar. Actualment estem ofegats d'imatges, però hem perdut el gust a mirar, serenament i a consciència. Ell ho va fer sempre. El seu do era parar el temps en tertúlies, en saber escoltar. Ens ha ajudat a obrir els ulls i a albirar els vents invisibles. Dono gràcies al Déu de tots per haver-lo pogut estar-hi tan a prop.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el cinquè capítol, el Papa Francesc demana posar límits al creixement i disminuir el consum.
Sabem que és insostenible el comportament d'aquells qui consumeixen i destrueixen més i més, mentre que altres encara no poden viure d'acord amb la seva dignitat humana. Per això ha arribat l'hora d'acceptar cert decreixement en algunes parts del món, aportant recursos perquè es pugui créixer sanament en altres parts.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
El Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha convocat un cop més la mostra de cinema espiritual que enguany, degut a la pandèmia de la Covid, es durà a terme en format digital. Tenim a l'altre costat de la via telefònica mossèn Pello Sánchez, que és el director de continguts de la mostra. Benvingut, mossèn Pello.
Hola a tots.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. Bé, enguany, com que no podem anar al cinema, hem de veure les pel·lícules a través d'internet, a través de la sala virtual Verdi, i de la plataforma filmin.cat. Com funciona això, mossèn Pello?
Sí, o sigui, ha d'anar a la plataforma i fer la elecció de la pel·lícula adient i pagar-la, que són una mitjana, més o menys, de 3 euros per pel·lícula.
Doncs es poden trobar a la sala virtual Verdi i també a filmin.cat. A través de Google són fàcils de trobar les pàgines web corresponents. Mossèn Pello, de les que es poden veure a la sala virtual Verdi, quina destacaria vostè?
Jo destacaria especialment Especials, que és una història de dos responsables de diferents religions, d'un jueu que té una associació per als autistes més greus i, per un altre costat, d'un musulmà que té una associació per a nois en situació de risc social i de marginació.
Recordem, doncs, la pel·lícula Especials. Dura 114 minuts i és francesa, del 2019.
Sí.
Aquesta és la que es pot veure a la sala virtual Verdi, que té l'adreça ver.salavirtualdecine.com. Repeteixo, ver.salavirtualdecine.com. Bé, en qualsevol buscador, tal com dèiem, ens serà fàcil trobar-la. I la de filmin.cat, de les que es poden veure, doncs estan dividides en 4 grups, oi?
Sí, o sigui, és una programació de pel·lícules molt interessant. Per un costat, sobretot per les persones que en un moment donat desitgen fer un recorregut per al cinema espiritual més important dels últims anys. I llavors, aquí tenim una programació de 30 pel·lícules i estan agrupades en 4 seccions. La primera secció és la secció La culpa i el perdó, i en aquesta secció tenim des de pel·lícules molt actuals, per exemple, de Roman Polanski, L'oficial i l'espia, una pel·lícula imprescindible de la història de la persecució d'un oficial jueu. Després tenim de la visió més musulmana Inshallah, d'Anaïs Barbeau, que també resulta molt interessant per al diàleg. I també una pel·lícula que per a nosaltres és molt estimada, d'Alice Rosewater, que aquesta directora ha col·laborat també en la mostra del cinema espiritual, és Lázaro Feliz, que és una història també del misteri de la presència de Déu al nostre costat. I llavors recuperem tres pel·lícules que a lo millor molts espectadors encara no les han vist. Són la trilogia de Kieslowski, Blanc, Blau i Vermell. Són imprescindibles aquestes pel·lícules i seria una ocasió magnífica per visitar-les. També l'altre costat de l'esperança. Aquí Kaurismäki és un dels directors europeus més important, el finlandès, i sempre té dos inquietuds que estan constantment al seu cinema. Per un costat, la situació dels empobrits, i per un altre costat, la situació de l'esperança i la transcendència. I llavors, en aquesta pel·lícula, l'altre costat de l'esperança també se fa molt present. I després, en una altra secció, que és Entre la vida i la mort, tenim una sèrie de pel·lícules que serien molt interessants visitar-les. En una forma més senzilla, Guanyar el vent, que és un documental sobre els nens amb malalties greus i com ells porten un desig de vida dintre seu. Un clàssic de Julian Exnabel, L'escafandra i la papallona, que és la història d'una persona tetraplègica i com desitja viure. Després del desaparegut Hermano Olmi, que també l'hem tingut directament a la Mostra del Cinema Espiritual, recordo molt la seva visita amb nosaltres, i Villaggio di Cartone, és una pel·lícula sobre les decisions davant la pobresa i com hem de fer decisions al costat dels més febles. I després, l'altra secció és una secció per a nosaltres molt estimada perquè tenim una sèrie de personatges molt importants, alguns d'ells a Catalunya, i hem fet una recuperació de les seves pel·lícules. Per un costat, Pere Casaldàliga, i hem recuperat el Descalç sobre la Terra Vermella, que és aquesta sèrie de televisió i que tindrem oportunitat de veure-la en directe. Després també de Panicar ha fet un muntatge que està fet pel·lícula, Lídia Pujol, sobre la poesia i les reflexions de Pànica, i després també l'Enigma Verdaguer sobre el nostre Jacint Verdaguer, que també fa una profundització. I a més, tenim dintre d'aquests personatges el Lucky, que és una història molt entranyable d'un ancià, i per un altre costat també una pel·lícula imprescindible, de les més considerades del cinema de l'any passat, Janet, la infància de Joana d'Arc.
Doncs moltes gràcies, mossèn Pello Sánchez, director de continguts de la Mostra. Aquest any veurem les pel·lícules de cinema espiritual per internet. Recordem a la sala virtual Verdi i també a la plataforma filmin.cat. Moltes gràcies, mossèn Pello, i molt d'èxit.
Moltes gràcies a vosaltres. Ànim endavant.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge 15 de novembre ho fem amb Pilar Morera, de la parròquia de Santa Cristina d'Aro. Benvinguda, Pilar.
Gràcies.
Quan vulguis.
Comentem l'Evangeli de Mateu, capítol 25, versets del 14 al 30. Els talents rebuts per cada persona són diferents i això fa que cadascú sigui especial, únic, i per aquest motiu ningú no els ha de comparar amb els dels altres. Per això, no hem de tenir enveja ni ens hem de sentir superiors en cap cas. Donem gràcies a Déu per totes les facultats, tant materials com espirituals, que rebem cada dia. No n'hi ha prou de conservar-les, sinó que ens hem de responsabilitzar de fer-les créixer. Aquest fet només l'aconseguirem si les posem al servei dels altres. No comparem la nostra casa amb la dels veïns. Ocupem-nos de pensar en qui rebem i de quina manera. No ens preocupem pel model del cotxe que tenim, sinó a quanta gent el podem oferir per ajudar-la. Som capaços de viure sense envejar l'altre?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.